Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, amb una personalitat tan apassegadora, no deixa d'estar afectada per distorsions historiogràfiques, tant dels adeptes incondicionals que l'han exaltat fins a l'exageració, com d'adversaris aferritzats que l'han denigrat i fins i tot d'autors anònims que l'han suplantat. Així, la seva biografia s'ha vist interferida per consideracions interessades per les quals, des de molt antic, se l'ha tractat d'alquimista, cabalista, heretge, inventor o protagonista de fets i opinions sense suport històric. S'ha de dir, però, que per Llull res era indiferent i que va tractar de totes les esferes del coneixement accessibles a un home de la seva època. Així que, per moltes d'aquestes atribucions, a vegades es troben passatges en la seva obra que, trets de context, han donat suport a aquestes teories. Per contra, Llull històric és un personatge extremadament transparent. Tot en ell està al servei de l'enaltiment del cristianisme i de la conversió dels infidels. Res en la seva vida i obra el van desviar d'aquests propòsits i tots els seus actes i coneixements estigueren al seu servei.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Cada dia a 12:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius, una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 12:45 de la nit, a Ràdio Estel. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts de nou i un any més al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Vam acomiadar l'any amb incerteses i reprenem la temporada encara amb més incerteses. Pendents de formar govern tant a Catalunya com a Espanya, el món també està pendent de les tensions entre Aràbia Saudita i l'Iran, que han empès el petroli a valors mínims, així com a la mostra de forces per part de Corea del Nord. Aquesta tensió, sumada a la incertesa per l'economia xinesa, ha fet desplomar les borses, tant xineses com asiàtiques, cop que s'ha transmès també a les borses europees. L'IBEX 35 perd fins a 3 punts. Avui analitzarem totes les claus amb els nostres tertulians, però abans parlarem d'inserció laboral per un col·lectiu cada vegada més precari, els joves. Parlarem dels mecanismes que tenen les universitats i els centres de formació per ajudar aquesta inserció a través de les pràctiques i de la formació de competències. Així comencem el nou Plusvàlua aquest 2016, com sempre amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Avui el nostre tècnic Jordi Carretero ens ambienta el programa del Plusvàlua amb aquest fantàstic pianista, Errol Garner, pianista de jazz estatunidenc i autodidacta, que va morir als 55 anys, el 1977. El seu disc Concert by the Sea és un dels àlbums més venuts en la història del jazz. I així comencem l'editorial d'avui, 7 de gener del 2016. La crisi econòmica ha deixat de manifest un clar desajust entre l'educació i l'ocupació. Actualment, el pas de la universitat al món del treball no és gens fàcil. D'una banda, hi ha una mancança de llocs de treball adequats als coneixements dels joves que s'acaben de graduar. I per l'altra, les empreses es queixen que tenen dificultats de trobar persones que s'adaptin amb efectivitat a les seves necessitats. De fet, el problema principal rau en la necessitat de que les universitats i els centres formatius coneguin la realitat del món de l'activitat econòmica i que els seus programes responguin a aquesta realitat. El que és evident és que l'educació actual, tot i que ha de fonamentar-se en sòlides bases teòriques, també ha d'anar lligada a les necessitats que demana la dinàmica empresarial d'avui en dia. En aquesta col·laboració necessària i urgent entre empresa i universitat, a més de l'adaptació dels programes formatius a les necessitats actuals per ajudar els estudiants a tenir el perfil que busquen les empreses, cal, sobretot, promoure programes de pràctiques que ajuden també a la inserció laboral dels alumnes. Una altra tasca important de la universitat, de cara a la recerca de treball dels alumnes, és la d'ajudar-los a desenvolupar competències com l'automotivació, la comunicació, la gestió de la pressió i l'estrès, entre d'altres. Finalment, les pràctiques, la preparació dels currículums i de l'entrevista de treball poden ser una ajuda específica que marqui la diferència en el seu futur. En el programa d'avui entrevistem el senyor Ramon Bastida, professor i coordinador del programa de pràctiques de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, senyor Bastida.
Bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres. Nou any, no? I a veure si em empenta cara a l'ocupació, sobretot juvenil. Senyor Bastida, parlàvem amb aquesta editorial que ens ha preparat el senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que el lligam entre la universitat i l'empresa és clau per poder aconseguir aquesta inserció entre els joves.
Sí, estic totalment d'acord. És important que la universitat, doncs, i l'empresa treballin de la mà. La universitat per conèixer quines són les necessitats de les empreses i les empreses per saber, doncs, per donar informació, per informar de quines són les necessitats de les empreses a les universitats i d'aquesta manera, doncs, per poder formar els alumnes de forma adequada perquè puguin, doncs, desenvolupar les feines, les tasques que necessiten les empreses.
Senyor Bastida, antigament es parlava d'aprenents, no? De persones que convivien durant molt temps amb un mestre que els anava ensenyant. Uh-huh. Avui en dia no hi ha aquesta figura en la majoria de professions i els alumnes surten de la universitat, doncs, i ja han de començar a treballar. Estan preparats?
Bueno, jo crec que sí. Jo crec que els universitaris avui en dia crec que estan ben preparats. Crec que no deixem mai de ser aprenents. És a dir, hem d'aprendre, durant tota la nostra trajectòria professional, però jo crec que amb la formació, amb els coneixements que tenen els estudiants quan surten al món laboral, doncs estan preparats per desenvolupar una bona tasca. Prova d'això és que molts dels alumnes, doncs, que tenim fent pràctiques fan gairebé les mateixes feines que, doncs, persones que estan treballant a l'empresa. És a dir, cada vegada se'ls dona més responsabilitat, crec.
Senyor Bastida, i quins objectius tenen les pràctiques d'estudiants a empreses? Perquè, com vostè deia, alguns estudiants ja fan funcions que podria estar fent un professional.
Bé, jo crec que la primera funció, potser la principal, crec que és posar el primer peu al món laboral, o fer la primera inserció al món laboral a través d'aquestes pràctiques, que doncs, d'una altra manera doncs, potser els hi seria doncs, complicat. Per tant, jo crec que el primer objectiu és que dona l'oportunitat a l'alumne doncs, que pugui posar...
Tenir una porta oberta.
Això mateix, això mateix. Perquè doncs, moltes vegades la dificultat no és tant amb els coneixements que té l'alumne, sinó en trobar el camí per arribar doncs, a tenir el primer treball. No? Llavors, a la universitat el que intentem és ajudar-los amb aquesta, a fer aquest camí i a poder trobar aquesta empresa per fer les pràctiques. Llavors, un altre objectiu que tenen les pràctiques, crec que és desenvolupar d'una forma pràctica els coneixements que a la universitat reben d'una forma més teòrica. No? A la universitat doncs, intentem donar uns coneixements generals, intentem també doncs, aplicar que els apliquin i vegin casos pràctics, però clar, a l'empresa és on realment ho posen en marxa. És a dir, on ho apliquen realment. No? Llavors, aquest és un segon objectiu. I un últim objectiu crec que és doncs, poder també interactuar, és a dir, aprendre a treballar doncs, amb altres persones, a treballar en grup, a fer presentacions, a treballar en reunions, a donar opinions. Jo crec que les pràctiques doncs, serveixen per tot això.
I quines són, senyor Bastida, les pràctiques més sol·licitades per part dels estudiants? I, en contrapartida, quines són les més demandades per part dels empresaris?
A veure, per l'experiència que tinc, hi ha com dos o tres sectors que són doncs, com els estrella, no? Els que, diguéssim, els sectors més demandats pels estudiants, o sectors posicions. Jo diria que el sector de l'auditoria... El sector de l'auditoria és un sector doncs, que està bastant demandat. Auditoria, finances, la banca també és una altra sortida important, interessant pels alumnes, o que ells els sembla molt interessant. I després una altra són les empreses del sector de l'alimentació, el retail, és a dir... Això sí, tots els alumnes intenten, almenys al principi, doncs, enfocar-se cap a grans empreses, no? Quan parlo d'alimentació, doncs, no sé, empreses com Danone, com Nestlé, com... Aquestes empreses, doncs, tenen molt ganxo. I després, doncs, empreses, no sé, com, per exemple, el retail, doncs, Mangos, Inditex, aquestes, doncs, també els alumnes també intenten començar la seva carrera amb aquest tipus d'empreses.
I les empreses, quines empreses busquen estudiants en pràctiques i quin perfil busquen?
Jo crec que quines empreses, jo crec que són aquestes mateixes empreses, és a dir, les empreses doncs que tenen una estructura gran, doncs o grans empreses, doncs elles ja tenen molt ben planificat quins estudiants necessiten, quins perfils i tenen ja uns plans de carrera, uns plans de formació per a aquests estudiants que entren. Aquestes jo crec que són les principals. Però després també hi ha petites i mitjanes empreses, doncs que tenen bona relació amb la universitat o que intenten tenir relació d'alguna manera a través de professors o a través de la universitat i aquestes empreses doncs, també demanden o també sí, demanden estudiants. Quins perfils? Doncs, bueno, la majoria el que busquen són perfils, clar, jo conec l'àrea de la Facultat d'Economia i Empresa, no? Llavors, ells el que busquen, sobretot, són perfils doncs, d'estudiants amb formació, amb bona formació, és a dir, amb el grau, i algunes empreses doncs, també demanen estudiants amb màster, i sobretot estudiants doncs, que parlin idiomes, que l'anglès és un idioma que avui en dia doncs, ja es dona per descomptat que es parla, però les empreses... Heu de pensar que aquí a Barcelona hi ha empreses internacionals, també, que, doncs, que són també una porta d'entrada per a aquests estudiants i que l'anglès és un idioma, bueno, és bàsic. I després també les eines ofimàtiques, sobretot l'Excel, aquesta que sembla molt bàsic, però que un estudiant que tingui uns bons coneixements d'Excel té un avantatge competitiu o comparatiu respecte a un estudiant que no el treballi. Ens hem trobat en casos d'empreses que això ens ho han valorat d'una forma molt important. Sí.
Curiós, perquè són temes molt específics, no? És a dir, és com eines concretes que, a més, és bastant fàcil poder-les dominar.
Sí, el que passa és que, bueno, parlant del tema aquest de l'Excel, que us posava un exemple, perquè era una entitat financera que vam tenir una reunió amb un dels directius i ens va dir, escolta'm, ens heu portat un alumne que ha sigut capaç de preparar-me una informació en unes hores que persones que teníem aquí treballant durant molt temps no havien sigut capaços de fer-ho. Només per això que d'alumne doncs, hi ha valgut la pena de tenir-lo aquí i possiblement es quedarà a l'empresa. Llavors, bueno, són casos puntuals, no es pot generalitzar, però és un valor.
Estem parlant amb el senyor Ramon Bastida, que és el responsable coordinador de tota la xarxa de pràctiques d'aquest procés d'inserció de l'alumne de la universitat, en aquest cas de la Universitat Internacional de Catalunya, al món laboral. Senyor Bastida, parlava de que alguns alumnes tenen el grau, altres alumnes tenen el màster. El pla d'estudis s'ha canviat fa poc i encara ens estem adaptant, no? Fa poc, ja fa uns anys, però encara ens estem adaptant. Aquest canvi de que siguin 3 anys de grau i després el màster, com afecta les pràctiques?
Bueno, com deies molt bé, estem en una fase encara d'adaptació contínua, no? Perquè fa molt poc temps doncs, vam adaptar els graus, els plans d'estudis. Ara sembla que els haurem de tornar a adaptar, perquè sembla doncs, que hi ha les universitats i a partir del proper any, algunes universitats, a partir del proper curs, ja s'estan plantejant de fer graus de 3 anys. Llavors, com afecta? Com sembla que pot afectar això a les pràctiques d'empresa? Doncs el que sembla és que els graus de 3 anys... dins dels plans d'estudis no hi haurà les pràctiques. És a dir, el que podran fer els alumnes és fer el grau amb els 3 anys i després poder fer les pràctiques a partir del tercer any. És a dir, que aquell alumne que vulgui només fer el grau doncs farà el grau i tindrà un títol de grau, i aquell alumne que digui doncs faig el grau i a més vull fer les pràctiques doncs tindrà un títol on dirà doncs que ha fet el grau i que a més té unes pràctiques com un complement, com un complement amb aquest grau.
Caram, això no s'especificava en el moment anys ja que jo vaig estudiar. No s'especificava, era com una part experimental més que formativa, no?
Sí, sí. Llavors, clar, a mi em dona la sensació que si doncs, un cop s'acabin implantant aquests graus de 3 anys, doncs és molt probable que el que facin els alumnes, em dona la sensació, s'haurà de veure, però que doncs, facin els 3 anys de grau, després facin un any de màster i al màster es facin les pràctiques. Crec que això, clar, això d'alguna manera el que fa és beneficiar a les empreses pel fet de que doncs, quan arribi l'alumne a l'empresa haurà fet un grau, però també hi haurà fet l'especialització, haurà fet les pràctiques ja. Ai, perdó, haurà fet el màster, amb la qual ja tindrà una especialització en una matèria en concret. Crec que beneficia a les empreses. A l'alumne, clar, l'alumne haurà de decidir abans d'haver fet una prova. Perquè abans, un dels objectius també que podia haver esmentat i no esmentat és que l'alumne també li serveix les pràctiques per saber si li agrada una posició, un treball, o si no li agrada. També de vegades serveix per això, no? Llavors, el fet de, doncs, de no fer les... d'haver de decidir quin màster fas abans d'haver fet les pràctiques, doncs pot suposar que algun alumne faci un màster, s'especialitzi en una cosa que no ha provat i al moment que ho provi digui, pues, això no era el tema que m'agradava. No? Uh-huh. Llavors, bueno, té aquestes dues cares.
Senyor Bastida, vostè parlava abans que una empresa doncs, els havia felicitat per un alumne que tenien ben preparat i que s'havia pogut quedar, no? Que tenien una previsió d'inserir-lo dins de l'empresa d'una manera a llarg plaç. Quin és el nivell d'èxit en aquest sentit? És a dir, les pràctiques serveixen com una plataforma per d'altres treballs o serveixen ja per una continuïtat professional?
A veure, nosaltres l'experiència que tenim, ara parlo de la UIC, parlo de la Universitat Internacional de Catalunya, nosaltres amb els darrers anys el que tenim és que de cada 10 estudiants que fan pràctiques, 8 es queden a l'empresa. És a dir, 8...
Un percentatge molt alt.
És un percentatge molt alt, uh-huh. Sí, és un percentatge molt alt. És a dir, de cada 10, 8 es queden a l'empresa on han fet les seves pràctiques. Llavors, bueno, aquest és... Clar, jo crec que és un grau, un percentatge d'implantació molt alt. Uh-huh. Llavors, bueno, creiem que això doncs, beneficia els alumnes. També intentem doncs, fer molt seguiment a les empreses, fidelitzar-les molt, doncs, perquè els alumnes que agafin aquestes empreses doncs, puguin tenir continuïtat. Intentem seleccionar aquelles empreses que sabem que es queden els alumnes, perquè de petició, normalment nosaltres tenim de l'ordre d'uns 50-60 alumnes a l'any per fer pràctiques a la facultat, uh-huh. I peticions d'empreses en tenim bastants més. Uh-huh. Llavors el que fem és quedar-nos amb aquelles empreses que sabem que doncs, donen continuïtat als nostres alumnes. I llavors, bueno, això és una mica és el que ens dona aquest grau, aquest nivell alt d'ocupabilitat.
Molt bé. No? Aquesta selecció que vostè diu doncs, entre l'oferta de les empreses i la, la voluntat dels estudiants de fer pràctiques, aquesta orientació entre quines són les millors pràctiques per mi, la fan vostès o és l'estudiant qui escull? Com es pot preparar un estudiant de cara a escollir les millors pràctiques per ell? I de cara també a ser un bon professional, aquestes pràctiques.
Sí. A veure, nosaltres els hi posem, als estudiants els hi posem tres eines a sobre la taula. Una eina és, durant normalment els estudiants a la UIC fan pràctiques el segon semestre de l'últim any del grau d'ADE, l'últim any, doncs el segon semestre el fan pràctiques durant tot el semestre. Llavors, el primer semestre és el que es fa és tota una sèrie de seminaris de formació que serveixen perquè ells es preparin i sàpiguin quines poden ser les pràctiques que els hi poden agradar més. És a dir, van una sèrie de professionals del sector de l'auditoria, del sector del màrqueting, de diferents sectors, i els hi expliquen quines són les feines que estan fent aquests professionals a l'empresa. Llavors, això els serveix amb ells per, més o menys, poder veure, doncs, quina és la... Aquesta és una eina, són aquests seminaris que fem. Després, una altra eina que fem, que ens funciona força bé, tenim una borsa de treball, on nosaltres pengem totes les ofertes. I amb aquesta borsa de treball, on es pengen totes les ofertes, el que demanem a les empreses és que donin la màxima informació possible sobre cada una de les posicions de pràctiques. Amb la qual cosa, allà els alumnes saben doncs, si l'empresa doncs, remunera o no remunera les pràctiques, quin tipus de pràctiques són, etcètera, etcètera. Aquest és el... I després, una última part, que és una tutorització. És a dir, hi ha tres persones dins de l'equip de pràctiques, som tres persones, que el que fem és tutoritzar els alumnes tant amb el procés de búsqueda com en el procés de... Li fem un seguiment quan estan a l'empresa. Fem una reunió o dues durant els 6 mesos que tenen pràctiques i anem veient quina evolució tenen les pràctiques i també tenim una reunió amb el tutor de l'empresa, perquè l'alumne té un tutor a la universitat i després un tutor a l'empresa.
Aquest acompanyament segurament és primordial, és clau perquè l'alumne se senti còmode i a més es desenvolupi. Parlàvem també d'algunes competències necessàries que no sempre estan lligades pròpiament a la carrera que faci l'alumne, sinó que són més transversals, com la motivació, la comunicació, i tot això potser no es desenvolupa fins que no hi són a l'empresa, no?
Sí, estic d'acord, sí. I aquest tipus de competències, doncs, realment s'han de desenvolupar molt més al món professional que pot ser a la part universitària, no? A la part, el fet aquest de, doncs, l'empatia, la voluntat de treball, l'esforç... Després també la capacitat de fer presentacions, d'expressar-se en públic amb més persones. Totes aquestes competències jo crec que són, les pràctiques són clau per poder-les, perquè els alumnes les desenvolupin.
Parlàvem amb el senyor Ramon Bastida sobre la inserció dels alumnes, en aquest cas de la universitat, en el món laboral, a través d'aquests programes de pràctiques. A mi m'agradaria, senyor Bastida, si no li sap greu, introduir els nostres tertulians perquè puguin dir també la seva, perquè estic convençuda que tenen alguns aspectes que aportar. Avui ens acompanyen la senyora Carme Riera, professora d'Economia de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el senyor Ignasi Ferreres, exconseller de la Generalitat i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Ferreres.
Bona tarda a tothom.
Em fa gràcia perquè ja ho hem buscat així, no? Una persona molt especialitzada en el món de l'empresa, el món laboral, el senyor Ferreres, la senyora Riera, més en el món acadèmic, que segur que tenen punts de vista diferents a compartir sobre el tema de la relació entre la universitat, en aquest cas, i l'empresa. Com veien el que comentàvem amb el senyor Bastida, senyor Riera?
Jo em veia molt proper a el que comentava el senyor Bastida, entre altres coses perquè a la meva universitat hem estat treballant recentment justament sobre aquests aspectes que ell ja estava comentant, El darrer projecte en el que estàvem immersos ha estat el passar una enquesta a tots els alumnes que estaven fent pràctiques i a tots les empreses que estaven rebent aquests alumnes i preguntar-los per separat les mateixes preguntes sobre el tipus de competències que creien que havien adquirit en els estudis, que creien que els hi demanaven a les empreses i, per la banda dels empresaris, les que veien necessàries i les que veien que no havien adquirit. I d'aquesta manera podríem trobar el que nosaltres vam analitzar com els quatre gaps per veure quines eren les mancances, quines eren les fortaleses. I la veritat és que, en certa manera, molts dels punts coincideixo amb el que ha dit el senyor Bastida.
Quins eren els quatre
Bastida,
gaps, senyora Riera?
Veure quina és la valoració que fan els empresaris de lo que han adquirit i els alumnes del que han adquirit en el món acadèmic. Després, per altra banda, és veure el que els estudiants els hi demanen i veure la comparativa entre el que els estudiants els hi demanen i el que els empresaris realment demanen i veure que hi ha un desencaix entre el que uns creuen que els hi demanen i el que els altres demanen. I aleshores aquí sí que cal profunditzar perquè cal veure què és el que desencaixa. Després teníem el que voldrien que tinguessin els estudiants i el que els estudiants realment tenen i després, finalment, el que els estudiants voldrien tenir i el que els empresaris els hi estaven exigint. Són quatre punts de vista diferents, amb dues enquestes, que ens permeten trobar molts aspectes en els que cal aprofundir-hi. Moltes vegades ens quedem una mica en la superfície si no ho analitzem a fons, però a partir d'aquestes enquestes sí que ens permet veure quines són aquelles mancances o allò que no ens acaba d'encaixar i en el que realment, si incidíssim, podríem millorar moltíssim la formació, però també la demanda que tenen que fan els empresaris als nostres estudiants.
Senyor Bastida, vostè s'ha trobat amb aquest desencaix entre el que els empresaris o les empreses diuen que necessiten i el que realment demanen? M'ha fet gràcia aquest desencaix que apuntava la senyora Riera.
Sí, jo crec que alguna vegada ens hem trobat amb el cas d'empreses que, per exemple, doncs, ens demanen un estudiant doncs, per fer una tasca i ens demanen un estudiant doncs, que segurament no seria un estudiant universitari, no?
És a dir, ja tindria un 10 grau... anys d'experiència, tindria...
Clar, sí. Això sí que alguna vegada ens hem trobat amb doncs, que les peticions no estan molt... És a dir, no estan al nivell del que realment doncs, pot oferir un estudiant de... No és el més habitual, però en alguns casos sí que ens hi trobem.
Senyor Ferreres, vostè com veu aquest encaix entre l'empresa i la universitat?
Doncs bé, jo dels meus anys universitaris ja fa moltes dècades i, per tant, desitjo que la universitat hagi millorat en aquest aspecte. De la meva experiència, ho dic perquè així els universitaris aquí presents em poden, diguem-ne, corregir... Jo vaig fer la facultat, a la Universitat d'Econòmiques, la macroeconomia, eh? I després, o sigui, macroeconomia, visió global, i després vaig anar a una escola de negocis, a ESADE, en aquest cas, i llavors vaig notar un gran desencaix entre els coneixements pràcticament tots teòrics de la universitat, pràcticament tots teòrics, potser la naturalesa, no estudiar una economia a l'empresa, molt poca, per entendre'ns, i la realitat, diguem-ne, del que t'ensenyaven en una escola de negocis. Per exemple, ho dic perquè, diguem-ne, les dues coses són necessàries. Jo crec que són necessaris els fonaments teòrics, però també són necessàries coses a la pràctica que a la universitat, en aquells moments, no es donaven absolut. Per exemple, dirigir una reunió, o participar en una reunió, o fer un informe, participar, fer un informe verbal, expressar-te, parlar... amb quin ordre, quines idees, quant temps, amb quin to... O escrit, informes escrits, etc. O, per exemple, la metodologia, la mètode del cas. Ho dic perquè, diguem-ne, jo això és una cosa que va descobrir l'Escola de Negocis. En canvi, no havíem tocat a la universitat. Ho dic perquè això són coses que després s'han demostrat molt útils a la vida real, a la vida de les empreses, a la vida de les entitats, a la vida cívica. Això és per una banda. I per una altra banda, una cosa, diguem-ne, aprofito el torn per plantejar una cosa molt nova, pregunto, diguem-ne, al senyor professor. S'ha trobat l'experiència de la reacció dels sindicats respecte a aquestes figures? O sigui, alguna reacció tipus negativa? Ho dic perquè tradicionalment el que són pràctiques, siguin contractes amb pràctiques, sigui d'estudiants, sigui de no estudiants, sigui, diguem-ne, gent diguem-ne, que han acabat els seus estudis, etc., han sigut normalment mirats amb reticència pels sindicats perquè han considerat que era una forma d'explotació, en el sentit que era una forma per cobrir un lloc de treball normal amb uns amb un pagament que en un cas potser no existeix si les pràctiques no són retribuïdes o amb el baix de retribució. No sé com està el tema.
Senyor Bastida, li posen sí. Difícil. Expliqui'ns.
Bueno, no, fins ara no ens hi hem trobat. Fins ara, d'aquest últim tema que comentava, dels sindicats, no ens hi hem trobat mai. Sí que és veritat que hem intentat sempre que els estudiants tinguin una retribució amb les seves pràctiques. És a dir, o bé sigui via l'empresa, o bé sigui via programes, i alguns programes de beques nacionals, internacionals. El Banc Santander, per exemple, doncs, té un programa de beques Santander, doncs, que el que es fa és aquelles empreses que, pel que sigui, doncs, no poden cobrir el cost de tenir un estudiant en pràctiques, però volen tenir-lo i tenen una posició interessant, i doncs, el que es fa és... a través del Banc Santander, doncs se li dona aquesta beca. Llavors, el tema de la remuneració hem intentat que mai sigui un inconvenient. I per la resta, doncs no, mai hem tingut cap problema de moment amb aquest tema dels sindicats. Desconeixo si en altres casos, en altres universitats s'ha pogut donar, però amb la UIC fins ara no hem tingut mai cap problema.
De fet, aquest percentatge de 8-10, és a dir, de 8 estudiants dels 10 que facin pràctiques que es quedin a l'empresa, jo no sé si a totes les facultats estarien contents, no?, si tinguessin aquest nivell, senyora Riera.
Jo estaria molt contenta si tinguéssim aquest nivell, no? El 80% de la gent que fa les pràctiques es pugui quedar a les empreses. De vegades les empreses són excessivament petites i no poden oferir aquesta possibilitat, o de vegades doncs, l'empresa té la quota coberta i no pot contractar més treballadors. Però jo crec que si una persona és bona, és molt difícil que l'empresa no la integri, encara que sigui doncs, amb un sou relativament més baix, però que després, a mesura en què desenvolupi tot el seu potencial, doncs, pugui integrar-se plenament dins de l'empresa.
El mercat laboral ha canviat molt, no?, en els últims anys. Vostès que estan amb aquest encaix, abans eren les grans empreses, no? Jo quan estudiava les pràctiques, per exemple, les vaig fer a la Nestlé, no? Vostè en parlava, no? Doncs les grans empreses de retail o d'alimentació, del que sigui. Ara hi ha moltes empreses petites, empreses més dinàmiques, empreses de l'economia social, de noves tecnologies, que també són atractives. No? Però estan preparats mentalment els alumnes per voler entrar en aquest tipus de mercat? Com ho veuen?
Jo crec que està en una fase, jo crec que estarà en fase de preparació. O sigui, és veritat que hi ha aquestes empreses emergents, aquests sectors emergents, economia social, deies, i tecnologia, que em semblen dos, que cada cop són més emergents. El que passa és que potser els alumnes encara, jo el veig que encara tira molt la gran empresa i la
seguretat, l'estabilitat,
sí.
Potser.
El que passa és que sí que és veritat que hi ha alguns alumnes que comencen a tenir una consciència social de voler treballar doncs, amb empreses que potser doncs, el seu objectiu màxim no sigui maximitzar el benefici, no? Uh-huh. Doncs empreses, doncs, algunes cooperatives o start-ups socials. Uh-huh. Doncs hi ha hagut alumnes que ens ho han demanat. I de fet tenim algun conveni, hi ha un programa que es diu Aracop, que és un programa que ha llançat la Direcció General d'Economia Cooperativa i que precisament el que ofereix són això, pràctiques amb empreses d'economia social i cooperativa, aquest programa. I després també doncs, hi ha algunes... tenim, per exemple, un conveni amb una empresa que es dedica doncs, a llançar startups, que és una acceleradora, i doncs, també hi ha alumnes que estan interessats en participar en aquest tipus d'empreses.
El que jo crec és que... Les empreses grans sempre ofereixen més possibilitats, més seguretat, la probabilitat de quedar-te dins de l'empresa és evidentment molt més gran que si treballes en una empresa petita o molt petita. I aleshores els estudiants, no ho oblidem, estan acabant els seus estudis i el que volen és intentar trobar el màxim possible de seguretats.
Senyor Ferreres.
Sí, no, la funció aquesta jo crec que sempre és necessària, i, la funció de... d'aproximar, d'atensar la universitat a l'empresa, perquè està clar, l'estudiant pot trobar-se el cas, i suposo que us hi trobareu, encara que estiguin més o menys seleccionats, però i estiguin formats, la seva formació respon d'una sèrie de coneixements molt ben adquirits, etc. Però després hi ha alguna cosa que descobreixen a l'entrar amb l'empresa. Per exemple, que l'empresa és una organització no, jeràrquica, més o menys jeràrquica, més o menys, que s'ha de treballar en col·laboració, amb equip, que no és un treball individual.
Això ho apuntava el senyor Bastida, i és molt interessant.
Exacte, i per tant, sí. Diguem-ne, jo crec que es descobreixen, diguem-ne, les pràctiques, unes pràctiques existents a la realitat de l'empresa, que és una xarxa de relacions, de dependència, de jerarquia, d'obediència, de fidelitat, etc. Això que normalment els estudis són més centrats en teòriques. Per tant, crec que és bo que es faci aquesta, diguem-ne, aquest pas d'això. Jo li voldria preguntar una altra cosa, si li sembla, que no sé, no crec que els puguin preparar. Hi ha un tema que a mi em preocupa ja, i diguem-ne que vostès potser a curt termini, potser no els, sí que els hauria de preocupar també, perquè, clar, busquen trobar feina per a gent, facilitar-los la sortida. Que és que cada vegada hi ha més estudis que et parlen de que la digitalització i la robòtica amortitzaran un tant per cent molt elevat dels llocs de treball existents, en molts camps. Alguns parlen de l'ordre quasi del 50%, el 46%, diferents informes d'això. Llavors, per tant, això ens planteja un tema de dir, per una banda, com buscarem feina on llocs no hi hagi feina, diguem-ne, per qual farà més difícil la seva funció, per entendre's. I l'altre és quines possibles solucions al tema. Clar, un podria dir fàcilment, pues, miri, que es redueixi el temps de treball. El temps de treball, en comptes de treballar 8 hores, en treballi 4, el que sigui, etc. Això. Però vull dir, no sé si els estudiants... o sigui, van a buscar la fixesa o la d'un contracte, avui que hi ha pocs contractes indefinits, almenys d'entrada. No sé si entra ja dins els seus esquemes mentals de pensar que entren en un món que la millor, el difícil serà trobar feina, no perquè no estiguin preparats, sinó perquè no n'hi hagi suficient.
Tots sí. Sabem allò que, bueno, ho hem sentit, que les feines que tindran lloc d'aquí a 20 anys, la meitat de les feines encara no s'han descobert, encara no estan en marxa ara, avui en dia.
Però això ho anava a preguntar-los jo, perquè aquest conflicte fa molts anys que existeix. Des de principis de segle hi havia les grans revoltes, no?, quan es va incorporar la part industrial aquí a Catalunya. I tot i així són més persones i hi ha treball per... Hi ha bastant atur, però hi ha bastant treball. Hi haurà més feines? Descobrirem més feines, com diu la senyora Riera? Senyor Bastida.
Jo crec que sí. Jo crec que, bueno, aquests sectors emergents que dèiem, doncs el que faran serà crear noves feines i després se'n destruiran d'altres, com diu el senyor Ferreres. Jo crec que això serà així. El que passa és que hi ha una cosa, això sí que ho he comprovat d'una forma no molt científica, però jo recordo, ja fa uns anys que faig classe a la universitat, i recordo que fa uns 5-6 anys, quan els hi preguntava als alumnes, bueno, algú vol crear aquí una empresa? Hi ha una assignatura de comptabilitat i parlàvem de temes. I si m'aixecava un alumne de cada 10, un, dos alumnes de cada 10 aixecar la mà i deia, sí, a mi m'agradaria, però ho deia d'una forma molt... Ara, si vas a la universitat i preguntes, de fet, ho vaig fer l'any passat, el curs passat, doncs... el curs passat, no, perdó, aquest curs, però l'any passat. I em va... I tres o quatre alumnes em van aixecar la mà, tres o quatre de cada 10, em van aixecar la mà dient-me, sí, sí, jo vull muntar la meva empresa, vull crear la meva pròpia empresa, vull ser un emprenedor. Amb la qual jo crec que, bueno, que avui en dia els alumnes ja no esperen sortir a trobar una feina. Alguns dels alumnes ja no esperen a trobar una feina fixa, de dir, bueno, doncs em creo jo la meva pròpia... Alguns, no, tampoc no dic tots, però bueno, ha millorat el rati, crec, sí. Sí.
Doncs amb aquesta perspectiva d'emprenedoria positiva, perquè clar, si com deia el senyor Ferreres, doncs es van reduint els llocs de treball, com a mínim que se'n puguin generar de nou, hem de tancar l'entrevista d'avui. Senyor Ramon Bastida, professor i coordinador del programa de pràctiques de la Universitat Internacional de Catalunya, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
El convidem a l'Àgora per comentar l'actualitat econòmica en uns segons, aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur?
Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. L'Àgora.
Doncs el panorama tant a Catalunya com a Espanya és molt incert. Estem aquí a l'expectativa de qualsevol moviment que es puguin fer en les properes hores i en els propers dies pel que fa a Espanya. Mentrestant, ens preocupen alguns temes, com la caiguda de les borses xineses i del preu del petroli que enfonsa l'IBEX 35 a més d'un 3%. Senyora Carme Riera, professora d'Economia de la UB, senyor Ignasi Ferreres, exconseller de Generalitat i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, senyor Ramon Bastida, professor i coordinador de pràctiques de la Universitat Internacional de Catalunya. Què en pensen d'aquest cop que portem ja arrossegant des del principi de la setmana de les borses xinesa i asiàtiques i que ens està també arribant a nosaltres?
És una tendència, això és com aquella novel·la, no? La crònica d'una mort anunciada. Doncs, escolti, això està ben anunciat. Fa ja un temps, un parell d'anys o més, que s'ha sense dit de que l'economia xinesa, tots els estudis que s'ha fet de les seves perspectives, és de que el seu creixement serà inferior. Durant anys ha estat creixent d'un 10% acumulatiu, per exemple. 10% acumulatiu és tremendo. I ara, diguem-ne, doncs, els últims anys està creixent per l'ordre d'un 7%, una cosa així. I més aviat...
I ja ens agradaria, no?
A nosaltres sí, però, diguem-ne, per ells, diguem-ne, segurament, bueno, per ells i per la repercussió que té a nivell mundial, és un creixement que fa sentir conseqüències negatives, perquè està clar, quan creixien el 10% eren uns grans consumidors de productes, de matèries primes, compraven a tot el món. També venien, això, però ara no toco aquest aspecte, sinó per com a compradors. I està clar, el moment que creixen, baixen del 10 al 7%, per exemple, compren molt menys carbó, compren molt menys matèries primes, etcètera, i jo, per tant, diguem-ne, compren menys petroli. I, per tant, diguem-ne, això es fa sentir que els països desenvolupats, que fins ara nosaltres no creixíem, estàvem més aviat en crisi econòmica o en creixements molt petits a nivell d'Europa, per exemple, doncs està clar, la demanda externa dels xinesos, fonamentalment, al baixar-nos, ens perjudica, per entendre'ns. I, per tant, diguem-ne, la borsa normalment el que fan és reflectir les perspectives de l'economia, en un moment donat. Clar, si a més això... Quan ho reflecteixen? Pues reflecteixen una mica com a tendència, però en determinats moments, diguem-ne, pues la caiguda és forta en aquest moment, pues per la crisi segurament que hi hagi entre l'Aràbia i l'Iran, el que sigui, que pot afectar, diguem-ne, el tema del petroli o una sèrie de fenòmens. Hi ha també un altre fenomen que jo crec que influeix també, que és... La crisi, la transformació que s'ha produït aquests anys a la producció de petrolis. Per exemple, els Estats Units, que eren uns grans compradors, diguem-ne, de petroli, encara que tenien les seves reserves, se les guardaven en reserva, per entendre's, s'han dedicat a això del fracking, que és, diguem-ne, treure, diguem-ne, petroli, per dir-ho així en termes senzills, explotant, fent explotar les pedres del subsol, etcètera, les tècniques, etcètera. I llavors, fins a un punt que arribaven quasi que eren autosuficients, diguem-ne, un tant per cent elevat de les seves necessitats de petroli són autoproductors. Però està clar, això té uns costos, el fracking. Llavors, la baixada que hi ha hagut diguem-ne, el petroli en general, d'això, ha fet que no siguin rendibles també, o hagin deixat de ser rendibles aquestes empreses que explotaven el fracking. Bueno, tot això, vull dir, són fenòmens, diguem-ne, importants, i per tant, això està transformant-se, que el preu del petroli, com em sembla, això en aquest moment està a 32 dòlars. No crec que no fa gaires anys que estava a la ratlla del 100. Bueno, ho dic perquè està clar, això és brutal. A nosaltres ens beneficia. Això, per exemple, és una de les coses que s'ha dit, que no és tant mèrit del senyor Rajoy de que hagi fet anar l'economia bé, sinó de que, diguem-ne, els factors exteriors, com el preu del petroli, han caigut en picat, i per tant, això i el tipus d'interès, etc. Bueno, per tant, deia això, la crònica d'una mort anunciada. Perquè ja estava previst que l'economia xinesa, aquest seria el resum, havia d'anar a la baixa, perquè, a més, volien augmentar el nivell de vida de la seva població i havien, per tant, de produir, produir més béns de consum i no tant dedicar-se únicament a l'exportació, per entendre'ns. Bueno, aquest conjunt de circumstàncies fa que es transformi la seva economia.
Com ho veuen?
Deixeu-me fer una mica de retrospectiva. La borsa, quan va començar a originar-se fa un parell de segles, que era un lloc on hi havia algú que deixava diners perquè algú que necessitava i volia muntar una empresa pogués muntar aquesta empresa. Avui en dia, què és la borsa? És un lloc físic o no físic on es reuneixen uns quants inversors, uns quants especuladors, per guanyar diners molt ràpidament. Fa molt poc sentia que deien que la mitjana de tinença de les accions fa 10-15 anys era de 4 mesos i ara la mitjana de tenança d'una acció és de 22 segons. Llavors, això ens està dient que la funció de la borsa ha desaparegut completament i que, per tant, està sotmesa a qualsevol mínim moviment que es produeixi aquí o a l'altra punta del món. Per tant, com que no té aquesta funció de permetre donar finançament a l'economia, necessitaríem substituir-la o fer alguna cosa perquè no les economies no fossin tan dependents de les borses.
Senyor Bastida.
Jo crec que s'està veient una evidència, que és que la Xina comença a ser un actor molt important dins del panorama mundial. Fins ara, quan hi havia un problema a la borsa de Wall Street, doncs tothom es posava les mans al cap i tothom, doncs, les borses d'Europa, doncs, patien i la borsa xinesa, doncs, ara està passant el mateix. És a dir, que la borsa xinesa ha tingut un problema i estem veient com totes les borses europees, doncs, llavors, això, doncs, dona a entendre, evidencia una cosa que tothom ja sabia, però que s'està donant que és que l'economia xina està molt integrada dins de les economies europees i estic d'acord amb el que comentàvem, que la borsa també és un indicador, però és un indicador que s'ha de tenir...
Hauríem d'agafar una mica més en pinça.
És molt parcial, ara.
Sí, és a dir, que sí que són unes expectatives, però que, bueno, doncs, hi ha molts factors que no controlem de la borsa i que fan que pugi, que baixi...
Realment creuen que l'economia xinesa està en un moment de davallada o de... més que de davallada, d'aturador del seu creixement, o és una fluctuació?
L'economia xinesa havia crescut fins fa res a dos dígits, o sigui, per sobre del 10%. Això són ritmes de creixement que tots sabem que en algun moment l'evolució d'un país s'hi creix, però que després han de baixar forçosament, perquè és impossible mantenir aquest nivell de creixement. Per tant, el que deia l'Ignasi, és la crònica d'una mort anunciada. Tots sabem que passarà això. Per tant, no hauria de tenir aquestes repercussions, perquè ja que en borsa es descompte tot i s'avança tot, doncs és impossible que això no estigui avançat.
I les conseqüències per a Europa d'aquest aturador del creixement xinès?
Europa, el que li passa és que està excessivament dependent de tot l'exterior perquè no és una unitat econòmica. Per molt que en diguem la Unió Econòmica i Monetària, Europa actua com a països completament independents. I, per tant, les xarxes que permetrien amortir tots aquests moviments no existeixen. I això fa que el fet que cada economia vagi relativament per separat fa que sigui molt difícil que pugui reaccionar i pugui superar tots aquests entrebancs o aquests problemes que li vinguin per part externa.
Sí, no, volia fer un comentari d'això que deia la Mari Carmen abans, de que la borsa s'ha convertit pràcticament en lloc de ser un subministrador de capitals, com deia que era teòricament la seva funció anys enrere, decennis enrere d'això, s'havia convertit en un punt de, senzillament, que la permanència, diguem-ne, d'un inversor, diguem-ne, entre la compra i la venda, d'això, quant temps s'ha dit?
Segons.
Segons, per això, em sembla que he dit 22 segons. Una... Bueno, clar, amb aquest grau d'exageració, diguem-ne, és un grau d'exageració, per entendre's. Ara bé, això respon a un fenomen d'especulació. Això és especulació, per entendre'ns, això. Mira, el canvi i tal, i al cap de 10 minuts, tal, el canvi, o un segon, m'entens? Un segon. I, per tant, clar, aquesta figura havia
no
existit sempre...
No és pròpiament inversió, eh? És especulació.
Això és especulació, això vull dir. Precisament això respon a especular. Senzillament, no, la meva preocupació no és finançar aquesta empresa perquè diguem-ne, penso que serà molt
no
sòlida i molt
empresa.
Important i molt bona, i donarà molts bons beneficis en el futur, sinó això, senzillament, si compro 0,05 i 0,06, escolta, ja està, meu, vote.
Ara bé, darrere d'això no hi ha persones, hi ha algoritmes matemàtics.
Sí, el que passa que, diguem-ne, amb menys intensitat, aquesta figura ja havia existit a la bossa amb això de l'especulació, que era, se'n deia, arbitratge. Arbitratge, o sigui, aquella persona que era una especialitat d'això. El que passa que no era el caràcter generalitzat. Hi havia alguns que s'especialitzaven a dir, escolti, Borsa de Barcelona, per exemple, aquest valor va a 120. Borsa de Bilbao, en aquell moment la mateixa d'això, perquè, clar, funcionen independents, per entendre'ns, cada una té el seu mercat, els seus operadors. En aquell moment aquell valor va a 122. Dono per telèfon ordre de vendre, d'això, perquè d'això, doncs allà va a 122, aquestos que he comprat a 120, tal. Això, i això es considerava que era una funció positiva perquè ajudava a amortir les grans, diguem-ne, les fluctuacions, per entendre'ns això. Ara, quan això s'hagi convertit, jo ja no sóc expert en borsa, com per poder dir aquesta descripció que ens ha fet d'ella, si això senzillament ha deixat de ser una forma de finançament de les empreses, doncs, clar, la conclusió que traia la Mari Carmen, diguem-ne, segurament és diguem-ne, és veritable, que és que segurament moltes empreses, i això ja està succeint, estan buscant altres formes de finançament que no siguin les tradicionals. Tant la banca, tant... Hosti, hi ha moltes empreses que estan intentant fugir de la banca. Ara parlo de fenòmens que han aparegut aquests últims anys. El crowdfunding, per exemple, això, els microcrèdits, el no sé què, empreses de financiació que no tenen oficines, pràcticament, no tenen una sola oficina, que es dediquen a concedir crèdits, diguem-ne, telemàticament, per entendre'ns, sense oficines, sense, pràcticament, sense personal. Bé, això, diguem-ne, està transformant cada vegada més el mercat secundari. O sigui, s'estan buscant noves fórmules, diguem-ne, que fugen dels tradicionals, que són la bossa i la banca.
És necessari.
Sí.
Aquestes empreses necessiten fer això, buscar el crowdfunding, els business angels, que les noves formes de finançament que no siguin tan volàtils i els hi permetin exercir la seva funció.
Senyor Bastida.
Sí, abans ens preguntaves quins efectes creiem que podria tenir sobre l'economia europea doncs aquests alts i baixos de l'economia xinesa, no? I jo crec que hi ha dues coses. A mi em sembla que un possible, clar, si l'economia xinesa doncs, va a la baixa, jo crec que les importacions... És a dir, les exportacions europees cap a Xina, jo crec que això pot ser un possible efecte, no?, que redueixin. I, clar, les empreses europees doncs, que exporten a aquest país doncs, podrien veure's afectades. I jo crec que una altra possible conseqüència podria ser, clar, hi ha molta... O sigui, les empreses xineses i el govern xinès doncs, compra deute públic als països ha comprat deute públic i empreses xineses han invertit capital aquí. Doncs una possible conseqüència podria ser que intentessin recuperar aquests capitals o que intentessin doncs, de fer algunes desinversions doncs, per poder finançar doncs, la seva activitat. No? Llavors, bueno, crec que podrien ser dues conseqüències.
Haurem d'observar, perquè a més l'entramat polític és tens ara mateix en el món, el que dèiem del petroli també, però també Corea del Nord, no? I la situació actual de la Xina amb un Corea del Nord fent aquestes proves químiques també ens fa patir una mica, no?
Sí, no ajuda. La situació geopolítica segurament a la zona doncs, no ajuda que hi hagi estabilitat, la sensació.
Sí, aquestes proves atòmiques que ha portat a terme Corea del Nord són motiu de reacció i d'escàndol, per entendre'ns, perquè està clar, la memòria, diguem-ne, fins i tot dels més joves, respecte a el que és la bomba atòmica i el que va ser, diguem-ne, la seva utilització ja real, diguem-ne, a la guerra amb el Japó, doncs, d'Hiroshima i Nagasaki, tot això, diguem-ne, és una cosa tremenda, per entendre'ns. I, per tant, bueno, durant uns anys es va arribar a una mena d'acord de dir, bueno, bloquegem el creixement, diguem-ne, de les armes atòmiques, dels països que ho dominen. Quan més siguin, més perill hi ha de que... com més pistoles hi hagi al món, més possibilitat hi ha que algú dispari, per entendre'ns. I, per tant, es va fer una espècie de conveni de congelació de les experiències nuclears. I llavors, els que, diguem-ne, no ho segueixen, com així com la Corea del Nord, doncs possiblement tindran represàlies. La prova és que s'ha reunit el Consell de Seguretat a continuació, el dia següent, i la mateixa Xina, que és, la mateixa Xina, que és un aliat objectiu en moltes coses, no en tot, diguem-ne, en Corea del Nord, doncs ha recriminat, diguem-ne, ha condemnat aquestes experiències. Així. Alguns especulen que si... que si no tenen la tecnologia per fer fabricar una bomba d'hidrogen, que sigui, diguem-ne, de tamany com per poder ser portat amb avions i poder ser llançat, per entendre's, amb míssils o el que sigui, però bueno, això són elements tecnològics. Jo no descarto que puguin haver avançat quan ja fa moltíssims anys que vam de la Segona Guerra Mundial i després de l'espionatge, per exemple, del matrimoni Rosenberg als Estats Units, pues que van vendre a Rússia, diguem-ne, perquè primer el monopoli tenien la bomba atòmica als Estats Units, ja no parlo de l'hidrogen, de l'atòmica. I després el matrimoni, diguem-ne, Ethel Rosenberg, etcètera, bueno, van vendre-ho a Rússia i llavors es va anar, diguem-ne, generalitzant. Però han passat molts anys i, per tant, diguem-ne, els xinesos també pel seu compte, diguem-ne, la tenen, etcètera, i la Índia també té capacitat atòmica i Israel també, diguem-ne. Però està clar, quan més proliferi, pitjor. Per tant, diguem-ne, això no s'ha de posar dins el context de que el règim de... esperem que no es consolidi aquest règim familiar, aquesta dictadura familiar, perquè ja és el tercer de la generació, i per tant, i que el país aquest canvi. Ara bé, això hem de posar dins d'un marc, que és que, ho dic perquè ho lligo amb el que s'ha dit abans, que el centre econòmic del món s'està traslladant a l'Àsia de l'est, especialment. Xina, Índia també creix a molta velocitat i, per tant, diguem-ne, els europeus, diguem-ne, si no volem quedar minimitzats en davant de tota aquesta evolució mundial, ens hem d'unir. I continua l'Europa dels estats hauria de ser l'Europa, per entendre'ns, les particularitats que vulguis, però fer pinya amb de 500 milions d'habitants.
Senyora Riera.
Sí, completament d'acord. De fet, abans, quan ho comentava, és aquesta mateixa idea de... tota la part asiàtica estan en plena ebullició, estan desenvolupant-se i ja ho fan a ritmes molt ràpids, tenen centres tecnològics molt bons, universitats molt bones, estan treballant moltíssim i a molt bon ritme, i en canvi aquí ens estem quedant endarrerits, estem una mica com aletargats. I hauríem de...
També a nivell de formació?
Jo crec que una mica, sí. De fet, tot el que és Rússia, tot el que és la zona asiàtica, sempre han tingut molt bona un nivell de formació molt bo, sobretot en ciències. Uh-huh. Europa sempre ha estat una mica per darrere, fins i tot als Estats Units, al mateix nivell, potser un pèl per darrere. I nosaltres, jo crec que ens hem quedat una mica endarrerits a Europa en aquest sentit i que, per tant, l'única manera que puguem no plantar-los i cara, però sí estar en el seu nivell, seria que féssim alguna cosa conjuntament.
Mm-hmm. Senyor Bastida.
Sí, jo estic d'acord amb el que s'ha dit. Penso que és molt important que hi hagi una Europa unida, una Europa forta i que sigui un interlocutor únic, que hi hagi un interlocutor únic per poder, per poder establir relacions i per poder estar al nivell que és necessari per poder competir amb potències d'aquest...
I amb formació? Vostè, que és més la seva àrea,
sí.
També caldria que ens poséssim més les piles o anem bé?
Bueno, jo el que veig, jo el que veig és que, per exemple, doncs ara en formació una cosa que es valora molt són les publicacions científiques, i el que veig és que cada cop més nosaltres tenim uns índexs on estan indexades doncs aquestes publicacions científiques, i cada cop hi ha més articles provinents d'aquesta part del món, xinesos, doncs de coreans, o sigui que és veritat que estan fent una feina, s'estan posant molt en seriós, estan fent una feina molt important. I aquí, doncs, sí que jo diria que hem de donar un pas endavant i intentar posar-nos al nivell, perquè estan fent molta feina.
Hem començat parlant de formació i tanquem també el Plusvàlua d'avui acabant per la formació. Moltes gràcies, senyora Carme Riera, senyor Ignasi Ferreres, senyor Ramon Bastida, gràcies per haver estat amb nosaltres avui al primer Plusvàlua d'aquest 2016. Seguirem amb atenció aquest procés de la Xina, de l'Àsia i també, com no, de casa nostra, a veure si finalment tenim govern tant a Catalunya com a Espanya. Ens tornem a retrobar la setmana vinent. Donem les gràcies, com sempre, al suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el senyor Jordi Carretero, el nostre tècnic, i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Fins dijous vinent.